Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius, una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Benvinguts al Bat a Bat. Soc l'Anna Jové i avui, a la part central del programa, tindrem la tertúlia amb el tema Nou curs, nous reptes. I ara continuem amb el programa.
Corregir el que va errat, una obra de misericòrdia? En tot cas, sembla estrany. Corregir algú més aviat ens sembla un acte de superioritat, un ficar-nos on no ens demana, però un acte d'amor sona estrany. Sembla que la gent que està equivocada ja ho sap i no té ganes de que ningú vagi a dir-li el que fa malament. Però si mirem el nostre entorn més proper, tots ho fem. Els pares amb els nens, constantment. Potser no li direm un acte de misericòrdia, potser no li direm corregir el que va errat, potser direm ficar límits, però no deixem que els nostres fills creixin lliurement com volen, sinó que els diem què és el que és adequat fer o no en cada moment. Els educadors ho fem constantment a classe. Però si sortim del nostre entorn professional o de casa, i els nens que no coneixem? Si anem pel carrer i veiem un nen que tira un paper, que crida en un museu, que creu en vermell, li diem alguna cosa? Hi ha societats que ho fan, hi ha societats africanes on els nens es consideren responsabilitats de tota la societat. Jo estaria molt tranquil·la si les meves filles anessin pel carrer i pogués confiar que si algú veu que fan alguna cosa malament, les corregirà. Amb els nens ho veiem una mica més clar, però i els adults? Ens diem els uns als altres el que fem malament? Quan algú ens diu si volem pagar amb IVA o no? Quan algú estafa, no és honesta la feina? Quan no reciclem coses del més proper, com que algú es coli amb una cua al supermercat, a alguna cosa més greu. Ens ho diem? Estaria bé que ens ho diguéssim? Seria millor la societat? Jo crec que sí, però cal que ens atrevim, que no ens quedem en la comoditat. En tot cas, és un repte, i el repte és fer-ho des de l'amor.
Notícies del Bisbat.
Jornada d'enviament en missió dels agents de pastoral de la diòcesi.
Unes 450 persones han omplert la catedral de Lleida aquest passat 22 de setembre per celebrar el seu enviament a missió. El bisbe Salvador Jiménez, com a pastor de l'Església diocesana, confia als homes i dones seguidors del Crist ressuscitat la tasca de col·laborar amb ell en l'evangelització de la societat lleidatana. Enguany, després de la cerimònia, s'ha entregat als fidels el pla pastoral de la diòcesi pel proper trienni, titulat «No tingueu por, Crist és viu».
L'Església de Montserrat celebrarà missa diària a les 8 del matí.
La capella del Santíssim de l'Església Montserrat de Lleida acollirà a partir d'aquest octubre missa diària, de dilluns a divendres a les 8 del matí. Aquest acord del Consell Parroquial es fa ressò del pla pastoral presentat pel bisbe Salvador en l'acte d'enviament, en el que demana a les parròquies, en primer lloc, conversió personal i comunitària.
Conferència L'Islam, moment actual.
A la seu de Càritas diocesana de Lleida ha tingut lloc aquest passat 26 de setembre la conferència L'Islam, moment actual, a càrrec d'Abderrafia Talidi. La conferència organitzada per Càritas ha volgut contribuir a donar a conèixer aquesta religió, més enllà dels tòpics comuns.
Últims vots del jesuïta lleidatà Roger Torres.
El santuari de Sant Pere Clavé, al poble de Verdú, ha acollit aquest passat 24 de setembre la celebració dels últims vots del jesuïta Roger Torres. En Roger, acompanyat per la família, molts companys jesuïtes, amics i molt jovent, ha destacat la seva vocació de servei als infants com a educador. En l'homilia, el padre Ramon Ribas, fins ara superior dels jesuïtes a Lleida, ha tingut paraules d'agraïment a la família que l'ha acompanyat en la seva vocació religiosa.
Homenatge a mossèn Amadeu Carrera a Torrelameu.
Unes 120 persones han participat aquest passat diumenge, 25 de setembre, en l'homenatge a mossèn Amadeu Carrera, en agraïment als seus 21 anys de servei a la parròquia de Torrelameu. Després d'una missa presidida pel bisbe de Lleida, mossèn Amadeu va descobrir una placa al costat de l'església en record seu. El bisbe Salvador, així mateix, va ser l'encarregat de descobrir-ne una altra en què apareixen tots els sacerdots que han servit a la parròquia de Torrelameu des de l'any 1939. Mossèn Amadeu ha passat el relleu a mossèn Juan Carlos Mange Bote.
La tertúlia.
Benvinguts al programa Debat a Bat. Benvinguts també a la primera tertúlia d'aquesta temporada. Gràcies per ser aquí, mossèn Ramon Prat, director de l'IREL, Institut de Ciències Religioses de Lleida. També a Antonieta Mateus, directora del Col·legi Episcopal. I Josep Piferrer, doctor Josep Piferrer, psicòleg i estimat de la nostra ciutat de Lleida. Bé, avui som aquí per parlar d'aquest nou curs que comença, d'aquest nou curs que suposa reptes i suposa també canvis. Què us sembla? Per què ens agraden tant les coses noves? Per què ens agrada tant estrenar al setembre aquest nou curs? Antonieta, potser des del món de l'escola?
Estrenar el nou curs i tot entra en un ordre nou, no? Jo penso que el començament de curs fa molta il·lusió per això, perquè torna a marcar una pauta per les famílies, a marcar una pauta per la societat en general. I per què ens agraden les coses noves? Hi ha coses noves que ens agraden i ens agrada conservar també les que ja funcionaven igual l'any passat, no? És a dir, és sempre una barreja d'innovació i de continuïtat. Penso que és la vida sencera així, no? Marcar-nos fites, marcar-nos ideals, marcar-nos noves il·lusions, nous reptes per un nou any, i això ens entusiasma, ens fica en marxa. I alhora, allò que funciona, penso que és saviesa també mantenir-ho, no córrer darrere el nou, perquè és nou, simplement.
Sí, jo veig que és important les coses noves, però encara és molt més important és fer noves les coses que fem. És a dir, la vida cada dia comença, i la gràcia, no cal cap innovació, diguem-ne. De tant en tant hi ha molt poques a la vida, però la gràcia de la vida és fer nova la vida cada dia. I, per tant, a mi el començament de curs me sembla interessant, però més interessant començar cada vegada com si fos el primer dia.
De fet, la pregunta que ens podem fer també, arran d'això que diu mossèn Ramon, doncs quan dura l'encant d'allò que és nou? Realment té una durada llarga, té una durada curta?
Bé, les persones, no, som éssers que necessitem les rutines, no, i que ens agrada, doncs, els cicles també i les rutines. Però una mica, com deia el Ramon, també és bo, diguem, que això no ens porti a la rutina. O sigui, necessitem, no?, que necessitem, diguem, uns enquadraments i que necessitem, pues, un inici de curs i fer les coses. Això no ens ha de portar realment a, diguem, a que no fem les coses, a que fem les coses sempre, pues, perquè toca o perquè no toca, sinó que hem de continuar i ens hem d'il·lusionar, diguem, pel dia a dia i per totes les coses que fem, no? Aleshores, clar, això dura el que cadascú vol que duri, no? El que cadascú vol que duri, no? I també és molt important en que l'inici de curs no és una circular, o sigui, no tornem allà on estàvem l'any passat, sinó que és més com una espiral, no? Hem d'anar cada volta, no? Cada volta anant una mica més enllà i tenint un creixement personal i un creixement també de cara als altres.
Aquesta setmana, llegint una frase de la Mare Teresa de Calcuta amb motiu de la seva canonització, me va cridar l'atenció una frase que l'havia sentit un altre moment, però he pensat, quina raó que té. Quan deia, no és important el que fas, és important amb quant d'amor poses en allò que fas. Jo penso que és això que pot ser el que dona aquesta novetat, aquesta il·lusió. És a dir, podem fer el de cada dia, però quant d'amor hi posem amb això que fem? Això és el que renova, me sembla a mi, no? El tornar-te a aproximar amb aquell que estàs al costat d'una manera nova, renova una relació que és de cada dia. Però tornes per alguna sorpresa d'aquell nen que ja el tenies l'any passat, però que ha crescut i tornat-hi a aproximar, perquè al final no és el que fas, és quant d'amor hi posem amb allò que fem, no? I em sembla que això és el que fa que la vida tingui un encant en lo repetitiu, que sempre és nou, no? I d'aquí depèn del nostre interior, com ens hi aproximem, com ho vivim, com som capaços de sorprendre'ns del que ens presenta l'altre, d'allò que has fet mil vegades, tornar a pensar, oi que bé, torna a sortir el sol, però és, com deia el Ramon, és un nou dia, no sé, tot això.
I l'alternança, nit i dia, silenci i paraula, llum i foscor, és a dir, ara per què és important el comentari? Perquè venim d'un descans. Per què venim d'un descans? Perquè vam acabar cansats del curs. Llavors, així, com la natura té aquest ritme que es va reconstruint contínuament, jo penso que els éssers humans també, i el que té de bo l'estiu, si s'ha viscut amb una tranquil·litat, hi ha hagut temps de silenci, has pogut escoltar coses que quan vas en la voràgine de la vida no te n'enteres. I, per tant, teu sempre un al·licient de començar quelcom nou, però també fidel.
Molt bé. De fet, les persones necessitem reptes. Què seria un repte?
El repte és, me sembla a mi que és, el trobar com fer feliç a l'altre i com anar caminant junts, que la felicitat sigui compartida, no? I com que ningú tenim cap solució en aquesta qüestió, com fer front a la vida, el repte és sempre com aconseguir el que desitgem des del dia que vam néixer, que és ser feliços i fer feliços als demés, no? I mentrestant, com que mai trobem la resposta, anem assajant i anem estirant i arronsant, no? Però em sembla que és anar trobant aquest com avançar junts.
El repte no és negatiu. Tenim gana, per exemple, hem dinat i la nit tornarem a tenir gana, o demà. Què vol dir la gana? Un cos que vol viure. Els reptes biològics vol dir que el cos no està mort. El rigor mortis, només els morts són, no es mou res. Llavors, això que es dona a nivell del cos també es dona a nivell de l'esperit. Que de tant en tant hi hagi moments que la vida et posa una pregunta, una interpel·lació, un disgust, una alegria, perquè hi ha reptes que són positius d'entrada. No, la paraula repte no l'han d'assumir en negatiu, sinó una vida que està viva i que té necessitats i que es desvetllen i que ens estimulen a tirar endavant sempre.
De fet, hi ha molta cosa a fer. Vull dir que de reptes, anda que no n'hi ha, no? N'hi ha i moltíssims, no? I també, moltes vegades, també és aturar-se, diguem, a observar, a mirar, perquè moltes vegades tenim moltes més coses davant nostre de les que ens imaginem. I de les que, si no aturem una mirada, no les veiem, no? I clar, i si un no veu, doncs no fa. De fet, els metges ho diem, no? Que la primera part per poder guarir amb una persona és diagnosticar d'alguna cosa. Si no tens un diagnòstic, no el tractaràs. I moltes vegades el problema és que, malgrat tinguem molts reptes davant nostre, no ens adonem i aleshores no podem tampoc no treballar-los. Aleshores, venir després, com deia el Ramon, d'un període, doncs, de descans, a vegades fa que reptes que potser havien passat latents els tornis a veure i a partir d'aquí, doncs, arranques.
I fins i tot, amb aquesta línia, no sé com ho veieu, però la clau que està de mirar atentament la realitat, trobes reptes, però trobes uns signes de vida i d'esperança que si vius a dormir no te n'enteres. Per tant, jo crec que sempre hauríem d'associar les dues paraules, reptes, desafiaments, provocacions, i signes de vida i esperança que els tenim davant i no els veiem. Per això no aprenem de la vida. De vegades te donen unes claus que dius, ara me n'acabo d'enterar. Tu has dit, per exemple, la cita de Mare Teresa de Calcuta, dius, ja ho sabia, però avui he vist amb una llum nova. Això són els signes de vida, que n'hi ha tants, però n'hi ha tants.
I per això jo crec que la innovació, no, fer noves les coses, de vegades es torna a lo més profund i a l'aspiració més profunda que hi ha dins nostre, que és aquesta set d'escoltar l'altre i de ser escoltat. Fer noves totes les coses és aquesta atenció de nou a aquestes persones amb les quals convivim a casa, a l'escola, al treball. Fer noves totes les coses que no vol dir bellugar molt, perquè estem en una societat que també som una societat una mica nerviosa, no? Uh-huh. I una societat que del canviar de vestit sempre seguit i podem confondre un cert nerviosisme com una resposta als grans reptes. Jo penso que no, que és diferent, que sempre... No es tracta de canviar per canviar, sinó que a vegades el gran canvi és cap a la profunditat, cap a donar les veritables respostes, no començar a bellugamos, que aquesta bellugadissa nerviosa pot donar la impressió de molta novetat i simplement pot ser malaltissa. I una societat que va canviant contínuament, doncs molt bé, potser està molt alterada, no necessàriament per mi donar resposta a les inquietuds i a les necessitats més profundes. Canviar per canviar...
Mm-hmm. Molt bé. Jo en aquesta línia, mira, sí, potser seria el moment d'explicar que l'Israel estem aquest any de festa, el 25è aniversari de l'existència d'aquest institut, que va néixer d'un repte, fèiem un cafè tres persones, fa 25 anys. Un laic, Manel Lladonosa, l'historiador, un religiós, un jesuïta, el pare Balançó, el cel sigui, i un servidor. I fent el cafè a casa del Manel, vam veure el forat immens que hi havia entre la fe i la cultura. Vam dir, això no pot ser, hem de fer alguna cosa, un repte. Vam començar a caminar. El camí que s'ha fet, ara no es tracta d'explicar 25 anys, perquè seria molt llarg i avorrit, sinó dir, al cap de 25 anys tenim un altre repte, que és fer un any de silenci per veure què ens ha passat. Ara és una màquina impressionant, el que s'ha muntat a partir d'un cafè de tres persones, llavors, però en canvi ens podem dormir en l'activisme que denunciaves, o la falta d'observar la realitat, que deia el doctor Piferrer, que ens parla. Què ens torna a dir aquesta realitat? Bueno, doncs aquest any farem tot un any de reflexió, el Consell General, de veure pues, que el passat és molt bonic i ho celebrarem, començarem la celebració el dia 20 d'octubre a la lliçó inaugural a l'Israel, que trobarem justament tot el cicle a celebrar. Però hem de tornar a partir de zero, perquè la vida torna a ser viva i ens torna a dir coses noves. I si fem el que sempre hem fet, se'ns anirà de les mans. Però si no som fidels a l'aventura que hem viscut, entreposarem a les mateixes pedres. I, per tant, aquí està la gràcia de combinar la fidelitat amb una història de 2.000 anys al cristianisme, no de 25, que fa riure. 2.000 anys del Crist ressuscitat. I, per tant, neixen l'episcopal un munt d'anys. Tota l'obra, doncs, en el món dels de les malalties psíquiques, com avançar la societat també en aquest terreny, i quantes col·laboracions també boniques que tenim amb l'Església i la societat, diguem, no? Però jo crec que és això, la fidelitat a lo petit, un cafè de tres persones, i fidelitat a un volum immens, però amb la mateixa humilitat i realisme que teníem les tres persones, que érem uns pobres. Ara continuem sent uns pobres.
Per tant, com a diòcesi, com a bisbat, tenim una fita important aquest any, aquest aniversari dels 25 anys de l'Ireu. Com a diòcesi, quins són els reptes que també veieu vosaltres dintre de la nostra diòcesi? Quins reptes tenim o quins projectes creieu? De fet, tindrem ben aviat l'acte d'enviament del senyor bisbe. Com ho veieu? Quins reptes creieu que com a diòcesi tenim?
Bé, les grans preguntes, diria jo, són sempre les mateixes. Vull dir, són les mateixes preguntes ara que fa 2.000 anys, no? O sigui, el que canvia potser és el llenguatge de com contestar aquestes preguntes. no? O sigui, les mateixes preguntes que ja, doncs, per exemple, ja es van trobar els primers cristians a l'Evangeli, no? Els primers cristians, són preguntes que encara perduren, no? Potser el que ens toca és aprendre a veure com podem transformar aquestes preguntes a la societat actual i com es pot donar resposta una mica també amb la línia que deia el Ramon, per exemple, l'Iriol va sortir fa 25 anys arrel d'un cafè i Déu-n'hi-do el que ha crescut, no? I Déu-n'hi-do el que ha fet i Déu-n'hi-do el que encara està destinat a fer, esperem, no? Doncs, però clar, no podem quedar amb això de com estem i ja estem bé, sinó hem de dir, bueno, hi ha moltes coses, hi ha molts interrogants, hi ha moltes preguntes, encara hi ha molta necessitat. Com podem donar cobertura amb això a partir de la situació actual, que és diferent a la situació de fa 10 anys, que és diferent a la situació de fa 100 i que és diferent a la situació de fa 1.000 anys?
Jo crec que els reptes ens els marca bastant com a Església el Papa Francesc. I en una societat on tot es basa en l'economia i on el guany té el primer lloc, tornar a ficar el focus d'atenció en que la persona és el centre de la societat i el centre de l'Evangeli i que la persona no es pot usar i descartar i que com en un món amb totes les emigracions, amb tots els refugiats que van arribant, crec que tenim aquí un punt, un focus, no?, marcat, de dir com pot ser que cada vegada hi hagi rics que multipliquen el seu patrimoni i cada vegada siguin més rics, com pot ser que hi hagi cada vegada gent que va quedant al marge del camí i què hi pot dir l'Església, per un costat això, i per un altre costat, amb una Europa i amb una llei que es descristianitza, com els cristians podem ser ferment i no quedar-nos una mica enclosats a nosaltres mateixos lamentant que el món ha canviat. Com viure amb joia la nostra fe, aquest és un repte també, com viure amb joia la nostra fe, sent els que siguem, amb alegria, donant testimoni i ben arrelats a la cultura del segle XXI.
En aquest sentit, jo crec que el gran perill que tenim, no la nostra Església, el món occidental i l'Església, és mirar la punta del nas, no tenir perspectiva. Si es té perspectiva, jo crec que, així com als anys 70 del segle passat i 80, s'anunciava el que avui tenim. O sigui, el que avui tenim no s'ha cuit ara, recentment. Jo vaig acabar la tesi doctoral l'any 74, publicada el 77, però el text literal, i allí anuncio que els joves en massa deixaran l'Església, que les esglésies buidaran, que els joves se despolititzaran. Abans de la mort del dictador que teníem aquí en aquest país, anuncio això. Per què? Perquè mirava la realitat, com diu el doctor Piferrer. Avui ja fa temps que escric articles, i ara ho dic aquí, veig una esperança immensa. Així com aquells anys s'anunciava una caiguda d'una religiositat que no s'aguantava perquè tenia molt de poder i barrejada amb... Avui hi ha tanta gent que busca, i si no ho troben a l'Església, ho buscaran fora. Totes les corrents d'espiritualitat, tota la gent que fa meditació. Si un mira més enllà de la punta del nas, el gran repte de l'Església de Lleida és l'esperança, i no viure tancats en un clericalisme i en un món petit, de petites coses, sinó oberts, mirar el carrer, mirar la realitat, que Déu no fa vacances.
Molt bé, gràcies. Me voldríeu dir una paraula per aquest nou curs, o una paraula, una petita frase per a portar-nos com a aquest curs nou, per a poder-nos portar i anar pensant durant tot aquest temps que comença a partir d'aquest moment. Una paraula, un missatge?
Bé, dos, pot ser, no?, que l'originalitat moltes vegades és el retorn a l'origen, no? O sigui, hem de saber d'on venim per saber on anem, i també amb signes d'esperança, no? O sigui, hem d'esperar, però tenir esperança.
Molt bé.
Cultiu del silenci interior per descobrir la veu de Déu que parla i diu coses molt clares en aquest moment.
Molt bé.
Déu és Déu. Només cal estar una mica oberts i que ens parli al cor i a través de l'altre.
Molt bé. Moltes gràcies a tots tres. I aquí acaba la nostra tertúlia del dia d'avui. Gràcies. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Pregària interreligiosa per la pau.
L'Auditori Enric Granados acollirà el pròxim 4 d'octubre la Pregària Interreligiosa per la Pau, conduïda aquest any per l'Església Ortodoxa Romanesa. L'acte tindrà lloc a les 20 hores i participaran membres de diverses tradicions religioses.
Xerrada col·loqui sobre la lluita de l'Església pel treball decent.
la seu de Càritas Diocesana de Lleida acollirà una xerrada col·loqui amb el títol L'Església per la lluita del treball decent. La jornada tindrà lloc a les 8 de la tarda i està organitzada per diverses entitats cristianes.
Trobada de la Delegació de Vida Consagrada a Verdú.
La Delegació de Vida Consagrada del Bisbat de Lleida organitzarà el pròxim 8 d'octubre una jornada de convivència al Santuari de Sant Pere Claver de Verdú, presidida pel bisbe Salvador. El termini d'inscripció acabarà el 4 d'octubre.
L'exposició Domum al Descobert arriba a Tarragona.
El Centre El Seminari de Tarragona acollirà del 3 al 12 d'octubre l'exposició Domum al Descobert per donar a conèixer l'activitat missionera de l'Església sota el lema Surt de la teva terra.
El pensament.
Qui no s'ocupa de néixer, s'ocupa de morir. Bob Dylan.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La Mare de Déu de l'Acadèmia de Lleida. El poble cristià té una singular devoció per la Mare de Déu. Es correspon amb la missió fonamental que li va confiar Déu en la història de la salvació. Al llarg dels segles l'ha venerat amb múltiples advocacions que expressen proximitat a la seva vida diària i demanen protecció per a la salvaguarda de dificultats i perills. Moltes advocacions. En concret, avui em referiré a l'advocació Verge Blanca de l'Acadèmia, patrona de la ciutat de Lleida des de fa 70 anys. Tots recordeu la seva imatge i molts conserveu en els vostres llars una reproducció en pintura o escultura que us ajuda en l'oració diària. Tots sabeu que es venera en una institució molt estimada a la ciutat, l'Acadèmia Mariana, un edifici restaurat fa uns pocs anys i on es celebren multitud d'actes diocesans en diferents moments del curs pastoral. Amb motiu de la celebració de la seva festa, fixada el dia 2 d'octubre, s'organitzen una infinitat d'activitats per ressaltar aquesta advocació i perquè totes les famílies la tinguin com a intercessora i sàpiguen agrair als seus avantpassats el llegat que ens van deixar. La Junta Directiva de l'Acadèmia organitza diversos concursos literaris, prepara els actes de culte, convida altres entitats marianes i procura expandir la devoció a la Verge per tot arreu. Em consta que durant aquests dies han aparegut diversos articles sobre aquesta venerada advocació, sobre l'aniversari del patronatge, sobre la restauració del retaule de la capella, sobre l'edifici que alberga i sobre els actes que l'organitzen. També podeu trobar abundant bibliografia, sobretot en els últims 100 anys. Em limito amb aquestes línies a proposar uns suggeriments. Que els pares i avis doneu alguna referència de la Mare de Déu als vostres fills i nets. Que els professors de religió i els col·legis catòlics dediquin part del seu temps a explicar aquesta tradició de la nostra ciutat. Que les parròquies organitzin un acte oracional o cultural sobre aquesta advocació i conviden els feligresos a participar dels actes de l'Acadèmia Mariana. Que les comunitats religioses tinguin present en la seva activitat ordinària aquesta estimada advocació de la gent de Lleida. Que els membres de les confraries i germantats dirigeixin al Senyor oracions de manera especial en aquests dies perquè la seva mare els augmenti la coherència i la fidelitat. També us aconsello a tots que visiteu la seu de l'Acadèmia i reseu i pregueu en presència de la Mare de Déu. Acabo amb un agraïment especial a tots aquells que es responsabilitzen i promouen els actes que la nostra ciutat dedica a la seva patrona. Adeu, amics.
Amb els reptes que ens conviden a mirar endins i a viure de nova manera les nostres vides. Aquí deixem la nostra tertúlia del programa d'avui. Fins la setmana vinent, amics.